Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8 del matí. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest dijous 2 de juliol del 2020, dia de Sant Procés. Avui el primer pensament del dia ens el porta el doctor en Ciències de l'Educació i president de Mirada Solidària, Miquel Albert Soler.
Ben trobats, oients de Ràdio Estel. La part de la societat civil catalana que és independentista ha mostrat sempre tenir una màxima coherència en reivindicar la República Catalana en primer lloc. Primer tinguem la República, després ja decidirem a les urnes quina ideologia política volem que la governi. En canvi, no està essent així per una part del sector polític independentista que ens està mostrant dia rere dia que prioritza els interessos de partit a la República. Només així es poden explicar coses tan increïbles com que no se sigui capaç ni de fer costat a una companya de viatge en el Congrés dels Diputats a Madrid, tot i essent sabedors que la justícia espanyola i els seus satèl·lits tenen una actuació molt dubtosa en el tema independentista català. Parlant en termes bíblics, molts diríem que uns s'han venut per un plat de llenties i d'altres per 30 monedes de plata. Així doncs, una vegada més la societat civil catalana independentista haurà de demostrar la seva saviesa democràtica a l'hora de dipositar el seu vot a les urnes a les properes eleccions catalanes, que intueixo pel proper 27 de setembre. Salutacions a qui us ha parlat, en Miquel Albert Soler.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Ara sí, això és A primera hora, programa 426. La farmacèutica nord-americana Gillette ha acordat la venda de 500.000 de dosis de Remdesivir al govern de Trump, que gairebé esgota el fàrmac arreu del món. L'únic, de fet, que s'ha mostrat eficaç com a tractament de coronavirus. I això només per un fàrmac que no atura el Covid-19, però que té un límit d'existències. Imaginen la cacera internacional que hi pot haver per aconseguir la vacuna? Imaginen la pressió dels equips de laboratori dels diferents països? I encara, imaginen que cap institució en regula la seva compra? Podríem arribar a canviar aquella dicotomia entre rics i pobres i començar a parlar de rics vius i pobres que ja no hi són. I això en plan internacional, però vaja, qui ha de començar a posar solucions sobre la taula tampoc hi està gaire per la labor. Mentre els socialistes voten repetidament en contra de la derogació de la reforma laboral del Partit Popular, o la Junta Electoral Central dona la raó a un partit d'extrema dreta amb missatges xenòfobs i masclistes al Parlament, també veiem un president pensant en com sortir-ne prou digne d'un govern trencat, el vicepresident en les eleccions i l'oposició fent vols de voltor. I tot plegat ens ha de fer pensar en que ens en sortirem d'una pandèmia mundial. Jo no és que vulgui ser pessimista, és que m'hi obliguen.
A primera hora, amb Joan Trias.
Gairebé 4 minuts que passen de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa. David García, la producció. Avui també en Ferran Capdevila. No sé si ho he fet bé, Mercè, això del Ferran Capdevila. Ho he fet bé, eh?
Superbé.
Encantat.
Superbé.
Aquest to mascareta.
Sí. Bon dia.
A la selecció musical també Maria Sierra Rodríguez, a la redacció Ignasi Miranda, Berta Sacanell, a les tecles del so Antoni Huguet i en Jordi Carretero, i ja l'hem presentada, però la codirecció d'aquest programa, Mercè Raga.
Què tal? Bon dia a tots.
Amb calor, seguim amb calor, eh? Quines nits. Quines nits,
escolta. Horrorós. De debò. Que arribi l'hivern. No, home, no. Uf, va.
Va, ens comencem a preguntar coses com, per exemple, qui és el protagonista del dia?
Mira, Joan, els són els presos independentistes que en les properes hores podrien passar a tercer grau, signat per la Junta de Tractament de les diferents presons. Què passa amb aquest tercer grau? Doncs que els presos podrien conviure amb la seva família els caps de setmana i anar a dormir a la presó els dies d'entre setmana.
Aquesta hora, si treus el cap per la finestra...
Barcelona, 24 graus, Lleida, 22, Girona, 22, Tarragona, 23 i Andorra, 17 graus i està plovent.
Andorra, eh?
Sí, que és per allà.
Podria ploure tot arreu.
Podria ploure aquí també.
I fer una mica de fresqueta. Va, de què parlarem avui en aquest programa?
Mira, de les principals organitzacions del sector que han reclamat aquesta setmana al Parlament mesures i recursos urgents per combatre la vulnerabilitat creixent arran del Covid-19. Amb més de 640.000 persones ateses en 3 mesos, alerten que s'han duplicat les peticions d'ajuda relacionades amb l'habitatge i s'han triplicat les relacionades amb l'alimentació. En parlarem de tot plegat amb Francina Alsina. Ella és presidenta de la taula del tercer sector. Un dia més escoltarem els missatges que ens heu deixat a la bústia de Ràdio Estel i que podeu continuar participant trucant al 93-409-2777 o bé escrivint un mail a oients@radioestel.cat. Berta Sacanell, que ens portarà l'agenda del dia, també l'agenda online, per gaudir d'aquests dies de diferents activitats, tot i que ja es van produint activitats físiques, però tot i així també heu de saber que online encara podeu fer moltes coses sense moure-us de casa. L'equip de Plusvalua Dones, que ens parlarà d'economia un dia més, en clau femenina, Joan, serà a partir de les 9 del matí. Sonarà també la música del nou disc en solitari de Coloma Bertran, que ens presentaran aquest Nocturns i Diamants, un treball íntim on la violinista es redescobreix com a creadora. I el Banc d'Espanya, atenció, això ens assabentàvem ahir, alerta de les desigualtats que generaran a conseqüència de la crisi per la Covid-19 i que repercutiran sobretot en les dones i els menors de 35 anys. En el seu informe anual reclamen doncs, una estratègia de recuperació urgent i amb un ampli consens. En parlarem també avui amb l'economista social Ivan González.
I quan et connectis a la xarxa, segur que sí està parlant d'alguna cosa.
Sí, de fet, els hem fet protagonistes, no?, que són aquests presos i més aviat les presons, no?, que decidiran que en les properes hores sobre el tercer grau dels presos independentistes, que Quim Torra, en clau política, Joan, insta el PSC i Comuns a pressionar Pedro Sánchez per obtenir més recursos per Catalunya, diu que el president de la Generalitat ahir al Parlament va dir que les finances catalanes estan fatalíssimes. I Donald Trump, que també acapara tots els estocs mundials del fàrmac Remdesivir.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Tot seguit ho comentem de seguida abans, però, Mercè, tu què ets més, de juny, juliol o agost?
Juny, juliol i agost? Juliol.
Juliol, eh?
Sí.
Doncs mira, és el teu mes, va.
I agost, un estiu ple de llargs petons, de grans victòries, platges i de molts acords. En les grans platges del nord hi ha qui seu vora del mar en un petit racó de món. La calor d'aquell agost, jo ni tan sols sabia el teu nom, però sí la teva olor. Les nits molt llargues, però l'estiu es va fer curt, bevent, rient, jugant amb tu. Juny, juliol i agost, un estiu ple de llargs petons, de grans victòries, platges i de molts acords. Juny, juliol i agost, un estiu com n'hi va haver pocs, de grans paisatges, contes i de breus amors. I en els ports i les ciutats buscàvem llocs per no oblidar i cremar les nits ballant. Amb gran somni sota el braç fugíem de la realitat inventant nous ideals. Les nits molt llargues, però l'estiu es va fer curt, bevent, rient, jugant amb tu. Juny, juliol i agost, un estiu ple de llargs petons, victòries, platges i de molts acords. Juny, juliol i agost, un estiu com n'hi va haver pocs, de grans paisatges, contes i de meus amors. De grans victòries, platges i de molts acords. Juny, juliol i agost, un estiu com n'hi va haver pocs, de grans paisatges, contes i de breus amors.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Doncs vinga, 8 i 11 minuts i comencem programa, com sempre, amb la informació més destacada. Augmenten els casos de coronavirus a Catalunya. 223 nous positius en un sol dia, Mercè.
Així és, Joan. Hi ha 20 noves víctimes respecte de l'últim balanç, però només 5 són del juliol, els brots de Lleida i l'augment de la mobilitat. Amb l'augment de proves PCR fan augmentar els casos positius. Hem de dir també, Joan, que algunes persones que han passat la Covid no generen anticossos, però tenen immunitat cel·lular. Què vol dir això? Doncs mira, familiars que han conviscut amb casos confirmats de Covid, que fins i tot també han tingut símptomes, però que en canvi han donat negatiu als tests d'anticossos, com pot ser? És la pregunta que es feia a tothom, no? Doncs s'hi han trobat moltes persones, i és una de les coses que estranyen l'entorn d'aquesta malaltia i fins i tot els metges. La clau podria ser aquesta, justament, la que us estem explicant, que està en aquesta immunitat cel·lular que també genera protecció, però que és més complexa d'analitzar.
I abans d'entrar en clau política, una última hora que tenim sobre la taula.
Sí, els Mossos d'Esquadra han desplegat un gran dispositiu al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs per desarticular un grup criminal especialitzat en delictes violents. Des de 6:15 del matí s'han desplegat més de 500 agents i s'estan fent una vintena d'entrades. La investigació està en mans de l'Àrea Central de Delictes contra el Patrimoni i l'operació està sota secret de sumari. Les entrades es fan en diferents punts del territori català.
Ara sí, Quim Torra insta PSC i Comuns a pressionar Pedro Sánchez per obtenir més recursos per Catalunya.
Així és, Joan. Els socialistes i els comuns retreuen a la Generalitat la falta de diàleg amb els grups durant la pandèmia. Ahir es va celebrar el ple monogràfic a la Cambra Catalana sobre la gestió d'aquesta crisi sanitària. El president de la Generalitat, Quim Torra, va demanar un minut de silenci per les víctimes del virus, només començar. A més, Torra va anunciar que demanarà al govern espanyol que sol·liciti un crèdit europeu per valor de 5.000 milions d'euros. En canvi, el soci de govern de Torra, Esquerra, ha considerat que ara no és el moment de rescatar via deute les finances de la Generalitat perquè considera que els préstecs són pa per avui i gana per demà.
I Carles Puigdemont, a tot plegat, crearà en breu el seu nou partit.
Si els presos del PDeCAT renuncien a la batalla interna i s'incorporaran a la nova formació de l'expresident, el líder a l'exili ultima un nou espai polític i cridarà la militància del Partit Demòcrata a sumar-s'hi. Turull, Rull i Forn donen per acabades les negociacions amb la direcció de David Bonvehí, president de PDeCAT.
I les presons decidiran les properes hores sobre el tercer grau als presos independentistes.
Les juntes de tractament tenen temps fins al 9 de juliol per fer una proposta d'avançar als 9 empresonats per l'1 d'octubre cap al tercer grau o bé mantenir-los en el segon. Això què els permetria? Doncs accedir a la semillibertat que només obliga a dormir entre setmana en un centre obert o bé en una presó i passar els caps de setmana a casa amb la família.
L'exdirigent d'ETA, José Antonio Urruticoechea Bengoechea, més conegut com a Josu Ternera, detingut a França, no serà entregat de moment a les autoritats espanyoles per crims de lesa humanitat.
Així és, així ho ha decidit la sala d'instrucció del Tribunal d'Apel·lació de París. El motiu, Joan, al·legat pel Tribunal per denegar l'entrada del veterà membre de l'organització terrorista, és que en la informació cursada per la justícia espanyola hi ha imprecisions, entre cometes, tant en la qualificació dels fets com en la data. Ternera recordem-ho, feia 17 anys que estava en la clandestinitat quan va ser detingut el 16 de maig del 2019 a Sallanches, als Alps francesos.
Un quart de nou del matí, hora de saber també l'estat de la xarxa viària, per tant anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora del matí continuen els problemes per un accident a la ronda de dalt a l'altura d'Horta, que talla un carril des de primera hora en sentit Trinitat i que provoca circulació intensa. I també a l'hora punta veiem com afecta els accessos a Barcelona. S'intensifica el trànsit ara mateix d'entrada a la ciutat amb retencions a la C58 des de Cerdanyola, també a la C32 a l'altura de Sant Boi. Circulació densa d'altra banda també a la P7 a l'altura de Barberà al Vallès en direcció Girona, a l'enllaç amb la C58. També veiem com per enllaçar amb l'autopista hi ha problemes a la C17 i a la C60. I per últim també es formen les retencions habituals a les dues rondes com cada matí en sentit Llobregat. Seguint l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Hora també de saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transport públic. Per tant, anem cap a Transmet. Marta Pérez, què tal? Bon dia.
Bon dia des del Transmet. Primer de tot, destacar que l'ATM ha engegat des d'ahir el procediment de compensació de títols integrats no utilitzats durant el confinament. Teniu tota la informació al web de l'ATM i suport d'atenció telefònica al 93 120 53 30. Pel que fa a l'estat de transport públic, ara mateix circula per l'àrea metropolitana de Barcelona sense incidències destacables, segons ens indiquen els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Això és tot de moment des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Marta. Nosaltres que continuem amb més informació que passa per un nom propi, George Ratzinger, el germà gran de Benet XVI, mort aquest dimecres al matí, als 96 anys d'edat a la ciutat alemanya de Ratisbona.
Els dos germans es van poder acomiadar ara fa uns dies, a mitjans de juny, quan el papa emèrit va viatjar fins al seu país natal per visitar-lo, arran de l'empitjorament del seu estat de salut. Era la primera vegada que Joseph Ratzinger sortia d'Itàlia des del seu viatge al Líban el 2012, Joan. Els dos germans han estat sempre molt, molt, molt units. Ahir a la tarda, per cert, ja es va oficiar el primer servei religiós per la seva ànima.
I després de mesos de fronteres tancades pel coronavirus, havia de ser un acte del tot solemne per tornar a obrir les comportes entre Espanya i Portugal.
Sí, expliquem també com va anar, perquè és que el rei Felip VI i el president Pedro Sánchez es van trobar amb el president Marcelo Rebelo de Sousa i el primer ministre Antonio Costa a Badajoz, abans de desplaçar-se fins a la localitat portuguesa d'Elvas. Ha estat, Joan, després de rebre les autoritats portugueses a la ciutat extremenya quan ha passejat per la muralla. Durant aquest passeig es van sentir crits com Espanya, demà serà republicana, o despeses reials per hospitals, a més de visques a la república. També es van sentir expressions contràries com Espanya unida mai serà vençuda.
I un altre nom propi a l'informatiu d'avui, Donald Trump, ha acaparat tot l'estoc mundial del fàrmac Remdesivir.
Així és. Es tracta del medicament més efectiu contra el Covid-19, en concret tot el Remdesivir, que la farmacèutica nord-americana Gilead Sciences produïa aquest juliol, i el 90% del que la farmacèutica té previst produir els mesos d'agost i setembre. Traduït en xifres, Gilead ha arribat a un acord amb el govern presidit per Trump per vendre-li 500.000 de dosis. El Remdesivir és un dels dos fàrmacs que fins ara s'ha demostrat eficaç per tractar persones que tenen la Covid-19.
Protestes i detencions a Hong Kong el primer dia de la nova llei de seguretat nacional.
Així és, el Regne Unit obre la porta a donar la nacionalitat als ciutadans de l'antiga colònia britànica que ho sol·licitin.
I tornem a casa nostra, perquè només un 10% d'hotels estan oberts.
L'ocupació, concretament a Barcelona, també és d'aquest 10% i obre el primer hotel 5 estrelles. I hi ha més terrasses, el que es veu més als carrers, Joan, és que hi ha més terrasses i, clar, menys turistes. Mentrestant, hem de dir que els aeroports tornen a l'activitat, això sí, amb un 20% dels vols.
La Casa Batlló reobre portes després d'exhaurir més de 40.000 entrades gratuïtes per residents a Catalunya.
La Casa Batlló ha viscut doncs, aquest dimecres les primeres cues per entrar després de tancar per primera vegada la seva història a causa del coronavirus. La diferència respecte a les cues prèvies a la pandèmia és que la majoria del públic és local, quan normalment el 95% són turistes. Una afluència impulsada per les més de 40.000 entrades gratuïtes que la institució ha ofert per residents a Catalunya i també a sanitaris.
I atenció també a punt en clau cultural.
Així és, també us expliquem que l'actor malagueny Antonio Banderas i la periodista catalana i presidenta de l'Acadèmia de Televisió, Maria Casado, seran els anfitrions de la Gala dels Premis Goya en la seva 35a edició, que se celebrarà en el Teatre del Soho CaixaBank de Màlaga el pròxim 27 de febrer.
Això m'ha fet un recordatori, perquè ara que ens parlaves de la Gala dels Premis Goya, mai se m'anirà al cap la gran presentació que va fer la gran Cerdà, que fa no gaire ens va deixar. El síndic de Greuges, juntament amb representants d'algunes de les principals entitats d'atenció social de Catalunya, ha presentat aquest dimarts 30 de juny al matí una declaració al president de la Generalitat i al Parlament de Catalunya davant la crisi de la Covid-19.
L'1 de juny, Joan, passat, es va constituir aquesta taula d'emergència social, de la qual també formen part, doncs, representants de la taula del tercer sector, Càritas Catalunya, Creu Roja, Amics de la Gent Gran, Banc dels Aliments i la comunitat de Sant Egidi. La taula va néixer per abordar la urgència assistencial i la detecció de necessitats i prioritats per fer les recomanacions de canvi i millora a les administracions afectades, com també al Parlament de Catalunya en el marc del context actual. En la declaració s'hi recullen un seguit de mesures urgents immediates o condicions de vida amb dignitat, habitatge digne, persones grans, crisi sanitària i drets de l'infant.
I en plan esportiu, Pessic deixa de ser l'entrenador del Barça de bàsquet.
Mira, Sarunas Jasikevicius és l'objectiu número 1 per substituir Pessic de cara a la temporada que ve.
No li aniria gens malament a un Barça que prometia molt i al final s'ha quedat sense cap títol. Hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens han portat tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Petit canvi de temps avui amb un descens de les temperatures que serà pràcticament generals, però atenció, partim d'uns valors tan elevats que aquest descens el notarem poc. A les comarques de l'interior, descensos d'entre 3 i 5 graus. Recordem que ahir s'arribava a màximes de fins a 38 graus. Avui hi haurà màximes les més altes a Catalunya al voltant dels 33-34. Per tant, baixen fins a 4-5 graus, però continuarà fent força calor. A la costa, que ahir ens enfilàvem per damunt dels 30 graus, avui ens quedarem al voltant dels 26-27 graus aproximadament. Per tant, menys calor que ahir, però encara calor de ple estiu. Per altra banda, comencem la jornada amb precipitacions, amb ruixats que estan afectant en aquests moments punts de les comarques del Pirineu i també del Prepirineu, tant de Lleida com també de Girona. I al llarg de les properes hores en aquest sector, Pirineu-Prepirineu, els ruixats i les tempestes sovintejaran i augmentaran molt més de cara a la tarda. Aquesta tarda, aquestes precipitacions poden també arribar a punts de la meitat nord de Catalunya, també del centre del país i puntualment també cap a l'interior de les comarques de Tarragona. Per tant, tarda més activitat tempestuosa que les últimes. I de cara a demà divendres encara baixen una mica més les temperatures, que es mantindran estables de cara a dissabte i tornen a pujar altra vegada a partir de diumenge.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Avui l'Espai de l'Aigua el dedicarem, com fem periòdicament, a una recomanació literària relacionada, esclar, amb l'aigua. Però en aquest cas, a més, es tracta d'una novetat d'aquesta mateixa setmana.
L'aigua literària.
Jessica Andrews és una jove escriptora britànica resident a Catalunya des de fa gairebé 2 anys i que aquesta setmana presenta el seu debut literari. La novel·la porta per títol Agua Salada, de moment en versió castellana, i ens parla de la Lucy, una noia criada en un barri treballador de Sunderland a la calor de les històries d'una família de classe obrera. Un dia descobreix que la vida a Londres no és el que esperava. Fins i tot amb un flamant títol universitari, els dies transcorren en una successió de llargues jornades de treball per arribar a final de mes, de festes i de ressaques. Després de la mort del seu avi, decideix abandonar una ciutat i uns companys entre els quals sempre s'ha sentit com una estranya i passar una temporada a la vella casa familiar de la costa d'Irlanda, un lloc salvatge assotat pel mar gelat on intentarà reconstruir qui és en realitat. D'aquí el seu títol, Agua Salada. És una nova incorporació al món literari, el de Jessica Andrews, que, pel que sembla, ens ha de portar moltes i grans alegries. Recordeu, Agua Salada, de Jessica Andrews, una novel·la acabada de sortir del forn i que podeu trobar en l'edició que n'ha fet Seix Barral. Recomanació literària per aquestes primeres tardes d'estiu.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. El seu equip d'advocats respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel Dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Las parejas estables tienen los mismos derechos hereditarios que los casados.
¿Quieres saber qué derechos tienes? ¿A quién tienes que reclamar? ¿Qué plazo te da la ley?
Si no conoces tus derechos, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-60-96.
Bufeterojas.es. 93-246-60-96.
Noves vacances, nous estils, nous banyadors. Tot ha canviat i els teus preferits de moda bany també. Per això tens fins a un 30% de descompte en marques de bany com Emphasis, Michael Kors, Dolores Cortés, Fórmula Joven i moltes més. Nous temps, noves rebaixes al Corte Inglés.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Vuit i 27 minuts. Com sempre, les coses més interessants en aquesta casa passen quan estem a publicitat. Anem al quiosc per saber què hi diuen les portades en un dia com avui, Mercè.
Mira, Joan, comencem per La Razón. Diu: PSOE i Ciutadans refermen la seva aliança pensant en els pressupostos. I també, atenció a aquest titular, Catalunya ja concentra el 60% de les vacants de jutges per l'assetjament sobiranista. El diari El Mundo titula: Ciutadans manté la seva relació amb Sánchez tot i anunciar la taula amb Torra. El País: Sánchez prepara una ofensiva per convèncer els països reacis al fons europeu. ABC: la Unió Europea obre amb cautela les seves fronteres exteriors. La Vanguardia: llegim avui, els aeroports tornen a l'activitat amb un 20% dels vols. El periòdico: Carles Puigdemont trenca amb el PDeCAT. I també a l'Ara: Puigdemont crearà en breu el seu nou partit. Marxem cap a Andorra. El periòdic d'Andorra, l'Associació de Taxistes Interurbans, es fan anomenar, són els ATI, han organitzat una trobada amb el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, en tant que el responsable de transports, amb l'objectiu d'unificar tot el sector i modernitzar el servei mitjançant l'ús de les noves tecnologies.
Pel que fa als diaris digitals locals.
Mira, comencem com sempre des de Tarragona. Diari Més diu: el sector hoteler lamenta la indiferència de l'Ajuntament de Tarragona vers el turisme. Critiquen la manca del gerent al patronat i la marxa també de la regidora Castel en un dels estius més complicats, que ha començat amb el 10% de l'ocupació, com us informàvem també avui en l'informatiu. El diari El Segre: Lleida, detinguda Cellers al Pallars Jussà per amenaçar de matar la seva filla. Els fets van tenir lloc diumenge passat i l'arrest es va produir en un hotel. Havia deixat un missatge al seu ex amb l'intenció de suïcidar-se després. A Diari de Girona, llegim avui: l'aeroport rep els primers turistes d'aquest estiu. Les instal·lacions de Vilobí van donar per inaugurada ahir, doncs, una temporada d'estiu Joan curta i amb una afluència molt menor a l'habitual.
I Hi ha tot plegat, que hi diuen els mitjans religiosos.
Es fan ressò de la mort de George Ratzinger, germà de Benet XVI, al llit i en pau. El prevere i músic de 96 anys, Catalunya Cristiana, ens dona aquest titular, ens expliquen des de Catalunya Cristiana que el prevere i músic de 96 anys ha viscut els últims dies acompanyat per una germana i consolat també per la recent visita del papa emèrit. A Flama.info, llegim avui que la catedral de Barcelona acull l'Eucaristia missionera d'aquest 2020. Cada any, les tres diòcesis, recordem-ho, de la província eclesiàstica de Barcelona, comparteixen l'Eucaristia missionera. Es tracta d'una trobada amb els missioners diocesans, ens expliquen Flama.info, retornats, els que estan de pas, també els seus familiars i col·laboradors de les delegacions de missions. Aquest any se celebra la 16a trobada missionera a la catedral de Barcelona, serà aquest proper 4 de juliol, a 7:15 del vespre, i l'Eucaristia serà presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Serà l'acte central Joan on es pregarà i es recordarà els missioners que es troben en països de missió. I a Religió Digital també es fan ressò de la mort de George Ratzinger, germà gran de Benet XVI, als 96 anys, i a l'Etella ens plantegen aquesta pregunta: per què juliol està dedicat a la Santíssima Sang de Crist? I ens dona la resposta. Es tracta d'una devoció particular de l'Església Catòlica relacionada amb la passió de Jesucrist, consisteix a honrar la seva preciosa sang. És un reconeixement, Joan, del sacrifici de Jesús i de com va vessar la seva sang per la salvació de la humanitat, i a més aquesta sang doncs es fa present a través del do de l'Eucaristia, en recorden a l'Etella, i és una cosa doncs que podem consumir a la missa juntament amb el cos de Crist sota l'aparença del pa i el vi.
Gràcies, Mercè. Gairebé un minut que passa de 8:45 del matí, l'entrevista.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Mirin, les principals organitzacions del sector han reclamat aquesta setmana al Parlament mesures i recursos urgents per combatre la vulnerabilitat creixent arran de la Covid-19. Amb més de 640.000 persones ateses en 3 mesos, alerten que s'han duplicat les peticions d'ajuda relacionades amb l'habitatge i s'han triplicat les relacionades amb l'alimentació. En volem parlar aquesta hora de tot plegat amb Francina Alsina, presidenta de la taula del tercer sector. Què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia i gràcies per convidar-me.
Francina, per què va servir l'acte d'ahir al Parlament? Quines demandes té la taula del tercer sector social?
Bé, l'acte d'ahir nosaltres el valorem molt bé perquè, home, és important que el síndic hagi volgut fer aquesta taula d'emergència social per posar de relleu en tots els parlamentaris. Bueno, tingues en compte que tant ahir com avui en el Parlament el que es debat és aquesta situació Covid-19, uh-huh. I és on s'han de prendre les mesures. Llavors, que tenia la seva importància i era rellevant perquè la carta, el manifest, el síndic el va fer arribar a tots els parlamentaris i al president del Parlament també. I llavors, clar, teníem aquesta força de la denúncia de quina ha estat la situació. La primera l'has dit tu molt bé, no? La quantitat de persones que gràcies a les entitats socials i els professionals que estan dintre el tercer sector, i no oblidem a la gran quantitat de voluntaris que s'hi han afegit, perquè, com saps, una de les primeres recomanacions que es va fer dintre les entitats socials era que aquell voluntari més gran de 65 anys no hi anessin per preservar-los, de que no es contagiessin també. Sí. Però, clar, llavors les entitats socials es van veure oblidades de voluntariat. Però hi ha hagut una entrada fantàstica de gent jove, estudiants, que s'han mobilitzat, que no s'han resistit a estar tancats a casa tranquil·lament i s'han posat a primera línia de foc. Jo crec que necessiten un reconeixement.
Ara que ens ho comentaves, Francina.
Professionals, sí.
Rafael Ribó, el síndic de Greuges, es va oferir com a interlocutor amb l'administració,
Sí, exacte. Per això nosaltres ho valorem moltíssim. I després també hi ha un fet que nosaltres estem reclamant, de que el tercer sector ha de tenir una seguretat o una estabilitat per poder seguir fent tota aquesta gran feina que tu, com molt bé has dit, estem fent, perquè hem atès més de 640.000 persones. 640.000 és les dades que tenim ara, però sabem que ens en falta. Però hi ha una precarietat perquè les entitats que com es mantenen, no?, amb les subvencions i amb les donacions que arriben de les dels particulars, no? Però, clar, el que necessitem és una estabilitat. Anar de subvenció tot aquell que hi hagi anat ja sap el que implica. Implica endarreriment en els pagaments, perquè les entitats presenten els programes, presenten totes les documentacions, se'ls concedeix aquella subvenció, però el que no saben mai és quan cobraran. Quan cobraran aquella acció que ja estan portant a terme. A més, les convocatòries, per lo que és al llarg de l'any, sempre ens surten tard. Sí, sempre ens surten mitjan d'any, gairebé finals d'any, no? Per allò que tu ja estàs fent. I tu ho estàs portant a terme i, en el fons, no saps si ho cobraràs o no. Per tant, el que nosaltres estem reclamant és que hi hagi una llei del tercer sector. Això el síndic ho va veure claríssim i ho ha estat defensant i s'ha fet això, com tu deies molt bé, porta en veu nostra, perquè les entitats socials puguin ja tenir aquesta tranquil·litat, no, però sí aquesta autonomia o aquesta seguretat que els dona que poder portar aquells programes que tenen engegats a bon fi i puguin després cobrar tot el que s'estan gastant, no?
Vist-ho d'una altra perspectiva, que la taula del tercer sector, que Càritas Catalunya, que Creu Roja, que Amics de la Gent Gran, que el Banc dels Aliments, que la Comunitat de Sant Egidi necessiti d'un interlocutor per parlar amb l'administració, és greu?
Més que per parlar, no tenim problemes per parlar amb l'administració, sinó que és que ens facin cas, que és molt diferent. Val? Perquè per problemes d'interlocució no en tenim ni un. Ara, que entenguin el que estem demanant i que es facin polítiques, de veritat. Mira, s'ha de canviar moltes coses. I el que sí que, i ara ha quedat demostradíssim, no? El que hem tingut han estat unes polítiques socials de pedaços. I hem vist com han acabat, no han resultat efectives. Doncs, el que nosaltres ara estem també demanant, mira, com jo deia molt bé també, es van aprovar pressupostos, per fi o finalment, no? Però els pressupostos que es van aprovar ara s'han de modificar totalment. I el que també els reclamàvem als polítics és que ara que tenen l'ocasió de canviar de manera de fer, que realment canvien el tipus de política social que s'ha estat fent i que deixi de ser aquests pedaços que no ens en sortim. I ja ho hem vist ara, no? D'una emergència social i tot s'ha anat en l'aire, perquè això no s'aguantava per enlloc. Però, en canvi, les entitats socials hem estat al peu del canó. D'aquí no ens hem bellugat.
Quin diagnòstic en fa Franzin al dinar del país en una situació com aquesta?
Home, nosaltres estem una mica... Mira, anem a veure, del país en quin sentit? De la solidaritat de les persones?
Per exemple.
Doncs és de 10. El que aquest país s'ha bellugat i ha fet en uns moments tan greus com aquests, o sigui, que les persones, perquè les que no han pogut anar directament a fer aquesta atenció directa, doncs l'han fet a través dels telèfons. O sigui, tu pots, els amics de la gent gran ens explicaven la barbaritat de trucades diàries que han estat fent diàriament els voluntaris per poder fer un seguiment d'aquelles persones que estan soles i que no els hi passi res. A la gent jove, que com en dic, s'ha implicat d'una manera... Bàrbara, clar, no tenir classes d'universitat, han tingut un temps lliure, que el que hem fet ha estat posar-ho al servei dels altres, d'aquells que es necessiten. O sigui, sense pensar egoístament de dir, ostres, tu, i si m'encomano, què em passa? Millor em quedo a casa, no? Que hagués pogut passar la mar de bé. En canvi, la gent ha sortit al carrer. Hem vist com les associacions veïnals s'han organitzat per saber a veure quin avi viu sol a la meva escala, tal, que cada dia pugui tenir el menjar, que pugui passar per veure el que li falta, que no li falta. Això és una riquesa que tenim a casa nostra increïble. I hem d'estar molt orgullosos, eh?
Per tant, hem après alguna cosa positiva d'aquesta crisi?
Jo ho espero. Jo ho espero. Com a mínim, crec que moltes persones han descobert realitats que ignoraven. I això, ahir parlava amb una amiga que té el seu fill que ha estat fent de voluntari precisament aquí a l'Espai Fira, i estava al·lucinat, aquest nen, bueno, aquest noi, no? Perquè, clar, li deia a la seva mare, mare, és que la gent que ha anat a dormir aquí era gent com tu i jo, eh? Mm. Clar, dius, pues mira, ens hem adonat de que aquell que s'ha quedat sense llar podria ser jo en un moment determinat, no? Perquè si a mi m'ha fallat la feina, a mi m'han fallat els ingressos, a mi m'ha fallat tot, no tinc una xarxa familiar, que això és importantíssim, tenir una xarxa de familiar de suport al darrere, però les persones que ens venen de fora, o moltes persones d'aquí, no tenen aquesta xarxa familiar que els puguin donar un cop de mà, no? O dir, mira, vine a casa que tinc una habitació i pots dormir. Doncs es troben al mig del carrer. I això també pues, pot ser que aquesta part, i ho poso entre cometes, perquè davant d'aquest gran desastre que estem vivint, dir que en parts positives sempre costa dir-ho. Però sí que jo diria que aquesta és una de les parts positives que aquest virus ens ha portat.
Pel que fa precisament a aquesta situació social, com es diu habitualment, els rics cada vegada són més rics i els pobres més pobres. Ho dic perquè ahir, Francina Arzina, en aquesta roda de premsa que es va fer al Parlament de Catalunya, deia que tot això aniria pitjor.
Doncs sí. Si no hi posem remei, si no ens ho mirem ben bé de cara, si no canvien tantes coses en aquest país i coses que no depenen del govern català, ja depenen de l'estat espanyol, perquè mira que anem demanant una fiscalitat justa. Si els rics no paguen, ho tenim malament. I aquí s'ha de ser generós tothom. I no pot ser que el país sempre... o sigui, que els més vulnerables sempre siguin els que acaben rebent, no? I aquesta vegada és molt greu. I com deia jo, només estem veient la punta de l'iceberg. Aquí això anirà pitjor. Si no es posa remei, ja.
Per on ha de passar la solució?
N'hi ha moltes. I això, aquí tenim uns polítics que tenen molts pensaments, però mira, com a taula del tercer sector nosaltres hem fet propostes. Vam presentar 16 propostes que els vam presentar al govern, no? Però una d'elles era posar el focus, com a cosa bàsica, a la garantia dels drets socials, val? I que pensem en la persona com aquest subjecte que ha de ser independent, que tingui una vida digna, autònoma, i no anem en aquesta vergonya que hem estat vivint aquests dies de la bossa del menjar, de les cues quilomètriques de la bossa del menjar. Tu pots dignificar molt a una persona, en lloc de fer-li fer 3 hores, 4 hores de cua per donar-li una bosseta de menjar, si li dones una targeta amb una B, que ell pugui anar a uns súpers determinats, i amb aquesta targeta amb una B sap que té una quantitat determinada per poder comprar allò que ell necessita, perquè anar a la bossa de menjar sabem realment si és aquella persona ho necessita. És el que nosaltres pensem. Això és assistencialisme pur i dur. El anem a protegir. No, deixem que la persona sigui autònoma. Hi ha un dret a l'habitatge, un dret a l'habitatge i a l'energia. Sí, una casa urgent. I mira que ho estàvem reclamant abans que arribés la pandèmia. Som el país que menys inverteix en habitatge social. Europa estava en el 17%, val, en inversió del seu PIB per l'habitatge social, i aquí no arribava al 5%. No, què va? Mira, ara he recuperat la dada. A Catalunya és el 3% el que s'està invertint, quan la mitja europea és el 15%.
Déu-n'hi-do.
Sí, estem molt a la cua. I llavors necessitem amb urgència, perquè si una persona té habitatge, a partir d'aquí ell pot anar refent la seva vida. Però si no té un sostre, és que és impossible. No pot acceptar una feina, és que no pot anar enlloc. I després el preu del lloguer s'ha de regular, és vergonyós. A Barcelona estem ja a prop dels 1.000 euros al mes. Mira, abans de la Covid, tot el que era la franja, el que és l'àrea metropolitana, teníem 1,5 milió de persones amb risc i amb problemes habitacionals. dintre del risc de pobresa. És 1,5 milió de persones les que teníem. Però t'ho imagina't ara. No? I també s'hauria de fer un front comú per impulsar un nou pla nacional de l'habitatge. Pensa que l'últim és de l'any 2007. 2007 durava. Pues, hem de fer que... Clar, això sí que ens ve de l'estat central, no? Però, clar, s'ha de fer pressió als nostres polítics perquè es faci un pla nou de l'habitatge. I aquí, pues, que tots els polítics es posin d'acord, tots els partits, les institucions, les entitats socials, qui vulguin. Per això ja és d'urgència. Tenim també la situació de pobresa energètica, no l'oblidem, perquè el fet de que faci bon temps sembla que ja no ens en recordem, però hi ha persones que no es poden escalfar un got de llet. Mm. És que en tenim, vaja, problemes forts. Hem vist amb el sensellarisme, com molt bé sabeu, la Fundació Arrels aquest juny va fer un recompte nocturn. Mm-hmm. Amb totes les places de més que s'han habilitat, que no sé si eren 500, Arrels ha trobat unes 1.200 persones dormint a carrer. I d'entrada, el que ja demanaríem a l'administració, a l'Ajuntament, és que aquestes places, ja no parlo de l'espai Fira, sinó aquestes places més petites, més contingudes, que s'han trobat per les persones sense llar, que les mantinguin. I necessitem que tinguin, obrin places de baixa exigència, com ara s'ha fet. Oi que ara s'ha pogut fer? Doncs per què no es pot fer al llarg de l'any? És una de les coses que estem reclamant, no?
Sí, com sigui.
Fixa't que els recursos per les persones sense llar ens surten quan el termòmetre baixa de zero. Però escolti'm, necessitem estar la Guàrdia Urbana amb un termòmetre a la mà a veure si el temps ens baixa de zero per anar i oferir-los un allotjament a aquestes persones, de veritat?
Moltes vegades Ferran Busquets en aquest mateix estudi ha dit que la situació normalment és més preocupant quan el termòmetre puja a 30 que quan baixa a 0.
Exacte.
I no hi pensem.
Senyor.
I no hi pensem.
Sí. Era el mateix que et deia de la pobresa energètica. Mm-hmm. No quan hi pensem, ostres, quan comença a fer fred. No, disculpa, l'energia la necessites tot l'any, no? Perquè s'ha de poder cuinar en una casa, t'has de poder rentar. És que hi ha moltíssimes coses d'on penja aquesta energia. I també la inserció laboral. Aquí sí que nosaltres posem molt èmfasi en que cal enfortir les polítiques actives d'ocupació i cal activar tots els mecanismes possibles per minimitzar la pèrdua dels llocs de treball col·lectius i els vulnerables i de tots plegats. No? Mira, tenim ara tota aquesta gran problemàtica d'aquests fons que no ens arribaran. De les que són les polítiques per les persones de la inserció laboral. Tinc un dia molt poc fruit, trobo, disculpa'm.
És la calor, Francina, no, però... és la calor.
Sí, deu ser això. Però, clar, tenim les persones amb discapacitat, les persones amb salut mental, els joves, les dones en risc d'exclusió, les persones migrades, tot aquell que és major de 45 anys. Tu fixa't quants col·lectius t'estic tocant, eh? Pues, tots aquests col·lectius, abans de la crisi, ja teníem dificultats per accedir al mercat laboral. Però el que és ara, la cosa està empitjorat moltíssim. I si ens posem amb el capítol de les persones migrades que estaven fent aquí treballs, aquesta maldita economia submergida, perquè, clar, com que no tenen ni permisos de treball, ni se'ls reconeix, ni res de res, estaven... Ara aquestes persones no consten enlloc. Si una de les coses que també estem demanant, si us plau, regulin a totes aquelles persones que ja tenim visquent aquí, que tenen noms i cognoms i que sabem que estaven treballant. Costa gaire. Bueno, mira, sí, llavors que si em deixes el micro no et callaré.
No, és interessantíssim el que ens comentes, Francina, i de fet, arrel del que ens comentaves ara, estava pensant precisament per això entenc que no es pot donar la resposta que es va donar o es va intentar donar en aquella crisi del 2008, no?
Exacte. I és el que estem reclamant, si us plau, que no sigui la mateixa del 2008, perquè la del 2008, aquelles retallades tan bestials amb dos pilars fonamentals de la nostra societat, com és el sanitari i el social, fixa't on ens han portat. Fixa't el que hem hagut de viure ara. I aquella retallada en els sistemes socials tan bèstia del 2008, a què, per això deia, ha estat ara una política de pedaços, que ha portat que vam arribar a la crisi amb un 21% de pobresa a casa nostra. Val? I tot això és el que vam anar arrossegant del 2008. Per això estem dient, no podem fer les mateixes fórmules que es van fer en el 2008 i que s'ha de posar al centre, el focus a la persona, val? I a garantir els seus drets socials, perquè el que hem de fer és que les persones tinguin una vida digna, com deia abans, i no assistencialista, i que necessitem aquestes polítiques valents, que siguin integrals, que estiguin centrades en la persona. I hem d'anar molt més enllà de lo que és l'emergència. Hem de poder planificar aquesta societat de futur que volem.
Per últim, Francina, et preguntava per aquesta interlocució que pretén fer el síndic de Greuges, Rafael Ribó, amb l'administració, i em deies, és que les vies de comunicació no hi ha cap problema. El fet és que ens entenguin el que estem dient. Per tant, et matiso una mica més la pregunta i et vull preguntar, finalment, si tens la sensació, sense entrar en política, evidentment, però tens la sensació que tant govern de la Generalitat com Ajuntament, com Diputació, com tots els òrgans que haurien d'estar implicats en una lluita social com aquesta, hi estan implicats?
Haurien d'anar a la una. I s'ho haurien de creure més. Jo crec que la situació és prou greu que hauríem de deixar de costat partidismes i veure la situació amb globalitat. No només la meva parcel·la. I, a més, una cosa bàsica que estem demanant és que es reforci aquesta col·laboració entre les administracions i les entitats socials, que, com molt bé he dit abans, hem estat a primera línia. O sigui, que comptin amb les entitats socials. Nosaltres sabem què necessiten les persones. O sigui, no estem darrere un despatx, i no em ficaré... Vull dir, no és per criticar, no? Tothom ha d'estar en el lloc on està. Però per nosaltres les persones tenen nom, tenen cognom, sabem les seves problemàtiques, sabem què és el que no funciona, perquè ho estem veient, no? Doncs, ostres, a l'hora de dissenyar, compteu amb nosaltres. El govern ara ha posat en marxa aquesta Coreco, el govern de la Generalitat, I creiem que espais com aquests són els necessaris, perquè a veure si realment entre tots podem anar definint aquest pla de sortida, on hi estiguem tots implicats, però hi ha d'estar-hi tant el que som la societat civil, sindicats, empresariat, entitats socials, com l'administració. I entre tots, si ens hi posem i ens ho creiem, ens en podrem sortir. Però si anem fent capelletes, serà molt difícil.
Que sigui així, perquè ho necessitem. Francina Alsina, presidenta de la taula del tercer sector, moltíssimes gràcies i molta sort en aquesta lluita.
I moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
Una abraçada, que vagi molt bé.
Bon dia. Adéu.
8 minuts i arribarem a les 9 del matí. Ho fem amb bona música, amb Sopa de Cabra i Aquests Cercles.
Els camins són plens de passes sense nom. Ningú sap d'on venen ni allà on van. El mar arrossega un nou vaixell a port. L'horitzó s'acosta, el pot salvar. Pots passar pel món plorant. Pots fer un pas cap endavant. Res no és mai per sempre, es pot canviar. Dins del cercle constant, les vides que vindran seran el fruit dels dies que se'n van.
que escapen. Sovint l'amor i l'odi són germans. Com un crit recorre el vent les places. Les paraules volen el seu pas. Pots quedar-te aquí esperant. Pots seguir també lluitant. Sempre els fills dels homes van canviant. Dins del cercle constant, les vides que vindran seran el fruit dels dies que se'n van. Gira el cercle constant, el cicle que l'amor va renovant. Pots quedar-te aquí esperant, pots passar pel món plorant, però res no és per sempre. Els fills dels homes van cantant. Dins del cercle constant, les vides que vindran seran el fruit dels dies que se'n van. Gira el cercle constant, el cicle que l'amor va renovant.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
T'indigna la desigualtat salarial entre homes i dones? Cada dijous, escolta Plusvàlua Dones, un espai produït per Mireia del Pozo. Parlem d'educar la igualtat, de visibilitat, d'ocupació, de mesures per erradicar la violència de gènere. Parlem d'un món millor per a totes i tots. Cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel, Plusvàlua Dones.
Els infants en situació vulnerable estan patint més els efectes de la crisi sanitària. Aquest estiu serà més necessari que mai donar-los l'oportunitat de participar en activitats d'educació en el lleure amb altres nens i nenes i de recuperar-se emocionalment. A la Fundació Pere Tarrés necessitem la teva ajuda per fer-ho possible. Fes un donatiu a peretarrés.org o al 93 430 1606.
Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon 669 56 17 68. 669 56 17 68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669 56 17 68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669 56 17 68.
Després d'aquest temps de dificultat pel Covid-19, des de Catalunya Cristiana agraïm més que mai la confiança i la fidelitat dels nostres subscriptors i lectors. Moltíssimes gràcies a tots. Ara, us demanem que ens continueu fent confiança. Si encara no en sou, subscriviu-vos a Catalunya Cristiana al 93 409 28 10 o a catalunyacristiana.cat. Tindreu accés a l'edició setmanal en paper i també digital. A més, al web trobareu tots els números que hem fet durant aquest temps de pandèmia. Ara més que mai, subscriu-te a Catalunya Cristiana, 93 409 28 10 i catalunyacristiana.cat.
Matins rodons a Ràdio Estel. A les 8 posa el teu matí al dia amb La Primera Hora, amb Joan Trias i Mercè Raga. A les 10, Sergi Mas dirigeix i presenta Cinquenters, reflexió, entreteniment i converses per saber més i gaudir més. I a les 11, Oh Déu meu, amb Miquel Murga. Cada dia una llista top 10 per una vida millor. els teus matins rodons amb Ràdio Estel. Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
De seguida arribem a les 9 del matí. Mercè Raga, que ens posa a punt tota l'actualitat més destacada. Després, a partir de les 9, Plusvàlua Dones, que arriba a aquesta casa. Entrevistarem a Coloma Bertran sobre el nou disc que ha tret la violinista, i parlarem també amb Ferran Busquets de tot el que està passant al carrer i al sense llar. Fins ara.